Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Argoñi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 15 de gener, tertúlia 69 de la 26a temporada. La Catalunya central ha tornat a despertar-se amb temperatures sota zero en gairebé tot el territori i mínimes que en alguns punts han superat els 11 graus sota zero. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius avisos de nivell groc i taronja en gairebé tot el territori davant la previsió que aquest ambient gèlid es mantingui durant tota la jornada d'aquest dimecres. Protecció Civil per part seva també manté actiu el seu alerta del Pla Procicat i demana a la població extremar les precaucions davant possibles gelades en les carreteres. El fred ha estat especialment intens a Guixers i Oliana, on s'han assolit els 10 graus sota zero i els 8 graus sota zero respectivament. L'onada de fred ha deixat valors gèlids al Bages, on s'han arribat els 7,6 graus sota zero a Cardona, els 7,2 sota zero a Sant Salvador de Guardiola i els 5,6 sota zero a Manresa. La setmana dels barbuts no perdona, i aquest fred cal afegir la saturació dels hospitals davant la grip que està arribant aquesta setmana als punts més àlgids. Els quatre virus que causen infeccions respiratòries pròpies d'aquesta època de l'any, com la grip, els refredats, la Covid o la bronquiolitis, s'hi ha d'afegir aquesta temporada l'anomenat norovirus, que provoca gastroenteritis amb vòmits i diarrea. Tots s'encomanen amb molta facilitat i sumats tots cinc atencions al sistema sanitari. Les visites als serveis d'urgència de primària i també als hospitals de Manresa i Berga han augmentat, però de moment no hi ha hagut ni col·lapse ni saturació. Dies i moments complicats. Dies i moments per fer tertúlia, perquè segur que molts avui esteu veient la televisió o escoltant la ràdio des de casa amb aquella paraula que a mi m'agrada molt en castellà, no sé en català com es podria dir, tengo, quan parles amb gent de Madrid, llevo un trancazo, sí. I a mi aquesta paraula em fa molta gràcia. En català no sabia, no sabria com dir-ho, però en castellà té molta gràcia. Bé, avui volem parlar d'una entitat que ha nascut, que es diu Tots els Homes, i l'Oriol Verdia ens ho explicarà de què és i què estem parlant. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
A mi em va fer molta gràcia perquè ara que estem parlant tant d'associacions feministes i femenines, que surti una associació d'homes, doncs la veritat és que m'he quedat ben parada i m'agradarà que ens ho expliquis. Perquè com que sempre han sigut d'homes, ara que n'hi hagi una que digui Tots els Homes, doncs si més no, sona a curiositat. Que espero que no ho sigui, i segur que ens ho explicaràs molt bé. Oriol, gràcies per ser aquí. Saludos, tertulians. Laura Massana, benvinguda.
Hola.
Què tal? Bon any.
Molt bé, bon any, sí, no ens havíem vist, bon any.
Josefina Portell, bon any.
Gràcies per convidar-me. I Xavi Lanta,
bon any. Què tal, com esteu?
Bé.
Ja no us en recordeu de les festes?
Sí, ja han passat.
Però han anat bé?
Sí.
Les festes sempre són...
Sí. Ha sigut un any entranyable.
Són de família.
I tant. Abans, anys enrere, quan sortíem al carrer amb dates com aquesta, hi ha canaleres.
Sí, aquella muralla del Carme.
Moltes.
3 mesos.
Ara només veiem llocs bucòlics on hi ha llacs que queden congelats, però per la resta aquells freds d'anys enrere no
I ara, vist. I ara fa una mica de fred i tothom ens queixem.
Sí, i tant.
La gent ens queixem sempre per
sempre,
tot.
Sempre.
Quan estem a 39-40 graus ens queixem. Quan estem a 5 o 6 sota 0 també. Però a veure, recordeu fa 24-25 anys que encara havien tingut nevades molt fortes al mes de març.
Sí, senyor.
Fins i tot. I que... realment doncs la gent anava pel carrer vigilant els rellisquis, les canaleres, tot això, i ara doncs...
Mai estem contents.
I deixar la nit l'aigua, la xeta única oberta, perquè si se't glaçava el dipòsit que el tenies dalt, els dipòsits eren a dalt, les cases abans eren a dalt, i si estaves amb aigua, doncs com un mes i mig, i tot això s'havia de fer, i ara es queixen, ara perquè encara no ha sortit tant d'aquest dia, nosaltres ens va espatllar l'ascensor, té l'escala, un moviment. Jo vaig pensar, no, podria arribar a la Tercera Guerra Mundial perquè aquest esbaramenta. I jo trec el cap que dic, què ha passat? Dic que algú es troba malament i això, no, l'ascensor no va. Dic, perdoneu, Dic, jo vivia en un quart pis sense ascensor, amb aquelles escales de pagès que els genolls es tocaven aquí dalt.
Sí.
I em vaig fer gran, i goita, encara sóc viva, podem ho va fer aquella escala d'haver-la de pujar i baixar.
No,
perquè ara, tot el que ens falla en el moment, ens falla l'aigua de la xeta, ens desesperem. L'electricitat aquell dia no va bé, també.
Oh, és que, Josefina, avui en dia no falla l'electricitat i no pots treballar.
No, això sí que estaré d'acord.
Absolutament res, perquè ja no funciona res. Has de tornar a agafar
el
llapis i el paper, perquè dius...
Però la pega és que la generació d'ara no sabrà agafar el llapis i el paper, Perdona, Aquesta és la gran pega que tenim,
Mira, doncs amb això t'he de portar la contrària, perquè ahir va explicar el David Sant Climent, ahir parlant de la intel·ligència artificial, en la música. I ahir el David va explicar que a les facultats ara els professors els hi han de dir que han de fer els treballs allà mateix, perquè si no surten a fora, intel·ligència artificial
amb el
treball ja està fet i ja no s'han d'amoïnar, i per tant ho han de fer allà a la classe. I jo li vaig comentar quan vam acabar la tertulia, ara us ho explico, dic, és curiós que la gent que ara fan de profes, que són els que feien els treballs amb el famós Rincón del Vago, ara es troben que els seus alumnes els hi han de demanar que feguin els treballs a l'aula, perquè si no, tot està clonificat.
Però penseu que aquesta gran por que tenim, que vosaltres la viureu, jo ja no, perquè ja sé del xiprés, vull dir, aviam si ens entenem. Hi ha una cosa que no la podran quitar mai. Poder també sortirà això, però de moment no la té. Que la intel·ligència artificial no té sentiments.
Això és el que vam dir ahir.
Gens, no en té. Perquè aquella conferència que va anar, que va parlar un xicot jove extraordinari, que va baixant el nostre nivell, perquè nosaltres no érem estudiants, érem persones grans que ens volíem interessar per aquesta faceta nova, per si algun net te'n parla, no quedis com un Oriol penjat a dalt, I aquest noi ho va dir molt clar, Perdeu una cosa, no té sentiments, per tant, no perdrem l'essència dels sentiments. Això, les generacions des de que el món és món, el sentiment l'ha tingut, el pot tenir agressiu, el pot tenir aquí, el pot tenir allà, però l'ha de tenir, Això ho va dir, i ara ens fa molta por, i és veritat, però també ens feia por que no es vendrien llibres, i aquest any Catalunya és l'any que han vengut més llibres de tots, fixeu-s'hi.
Moltes pors tenim.
Teníem por que deien, no, això de treballar des de casa no passarà.
No, però ja ha passat.
La pandèmia i tothom tancat i treballant.
I amb el tema d'escriure i les escoles, va venir una superexpert, que ara no recordo qui era, ara fa aquesta setmana passada, i va dir que fora tablets a Catalunya i Espanya, que els informes PISA, molta part era de que massa tecnologia,
i que tornessin a agafar llapis
i el paper, que tots els països avançats ho estaven fent, i aquest senyor no sé si era finlandès, no sé què era, ara no sabria dir-t'ho perquè va ser, vaig sentir per la ràdio la setmana passada, i el senyor deia, escolteu, vale, quan de fer servir tot, tot ens ajuda, però a la classe, menys tablets, menys pissarres electròniques i més xitxa.
Jo aniria més a una cosa de base, jo soc educador i treballo a Manresa, a totes les escoles de Manresa i també d'instituts, a la Casa Flor Cirera, no sé si la coneixeu.
I tant, també esteu d'aniversari, trist aniversari, però aquests dies està d'aniversari.
Exacte, doncs el que ens trobem és que evidentment aquesta revolució de la generació de la intel·ligència artificial, el problema que tenim és que com l'adaptem a tota una generació que no ha utilitzat aquesta tecnologia. Jo crec que al final estem veient que tornar enrere, tornar al llapis, tornar al paper, és el millor que podem fer, però per altra banda pot no democratitzar l'accés a l'educació, perquè si alguna cosa ha fet la tecnologia és que estigui a l'abast de moltes generacions que abans també ho tenia molt més difícil. Per tant, no és ni molt bo ni molt dolent, perquè la mateixa manera que quan van aparèixer els cotxes ens matàvem, fins que van aparèixer un cinturó, van aparèixer unes normes de seguretat, quan apareix una tecnologia pròpia també hem de deixar que una generació aprengui què necessita per relacionar-s'hi una mica millor. Ara, quan apareix, sempre ens espantem.
Sí. I per exemple, ahir comentàvem que avui en dia els nois i noies quan arriben a la facultat moltes vegades, a segons quines aules, els diuen agafa llapis i paper i fes una multiplicació.
No s'han passat.
Les altres diuen, i el mòbil? No podem fer amb el mòbil? Clar, ens hem
perquè no hem fet bons fonaments.
Jo recordo abans, no sé si us passava, que quedaves amb un grup d'amics i deies allò, ai, que tinc a la punta de la llengua el nom d'un actor de cine o el nom d'un polític, i ai, tots allà pensant, ara no, ara dius, un moment, pam, ja tens el nom. Per tant, també ens estem acostumant a no pensar tant. I això tampoc és massa bo,
Jo crec que hi ha la doble vara de medir, no? Hi ha aquesta immediatesa, que evidentment no és bona, perquè ens estem acostumant a que tot sigui espontani, sigui ja, però per l'altra banda també potser podem utilitzar el temps amb coses necessàries, perquè a mi que em facin estar tota l'ESO aprenent arrels quadrades i no sé quines històries que a mi no em serveixen de res, tu li preguntes a la gran majoria de gent que té 40-50 anys què va aprendre de l'ESO i et dirà no me'n recordo gaire. Són anys tirats a la basura de coses que potser no necessitem aprendre tant, i altres que sí. Ara, qui decideix què és necessari i no necessari?
Això és el que
jo no tinc ni idea.
El que t'anava a dir, Oriol, perquè mira, t'explicaré un cas personal que jo, des de que tinc ús de raó, que vaig dir, no, jo estudiaré lletres, perquè a mi les ciències, en aquell moment era ciències o lletres?
Sí, estava.
S'ha acabat. Ni les mates, ni la física, ni la química, no. A l'extrem, que vaig anar amb el professor i vaig dir, bueno, si copio, vostè no em dirà res, Clar, un profe que li, us ho prometo, ho vaig fer. I el professor, al cap dels anys, vam parlar i li vaig explicar la resolució del tema, que ara us l'explicaré, i se m'ha quedat mirant, diu, home, clar, és que això de copiar és molt fort en física o química. I li vaig dir, escolta'm, és que jo això no ho faré servir mai més per res, perquè ho vull fer lletres pures, sí. Doncs al cap de molts anys em vaig trobar fent un programa del Centre Tecnològic de Manresa d'Eurecat, que allà tot era ciència. Afortunadament, ja teníem el Google, ja podies algunes coses investigar-les. I el profe que havia tingut de ciències, li vaig dir, i física i química, dic, miri, jo era aquell alumne que deia que no em serviria mai de res, i ara sort n'he tingut del Google, perquè com que el que havíem estudiat jo vaig copiar, descaradament ho dic, ja sé que no s'ha de fer, però jo ho vaig fer. Doncs és clar. Per tant, no saps això que dius, com discerneixo això ho faré servir o això no ho faré servir?
És complicat.
Està, per exemple, el grec o el llatí, no? Unes llengües mortes que no serveixen de res. O a mi m'ha ensenyat a saber escriure bé, a ordenar bé les frases.
I tant.
L'etimologia, d'on venen les paraules.
I a tenir riquesa de vocabulari. I a tenir riquesa de vocabulari, perdona.
I l'origen de les paraules, vull dir, a vegades sents una paraula...
Però per això t'ha d'agradar molt les lletres. També t'han d'agradar molt les lletres. Una persona que amb les matemàtiques s'hi trobi bé t'explicarà amb la mateixa passió. Crec que és un tema de, no, de on tu t'ubiques per això. A mi, si a l'escola s'ensenyés pensament crític i a fer servir les eines, no, però el pensament crític és una cosa que ja no existeix, perquè el problema de les xarxes, per exemple, és que tot el que hi ha hi ha gent que s'ho creu tot, no? Llavors, el discernir, la capacitat de dir, escolta, m'ho poso en stand-by, que em faig la meva opinió llegint-ne tres, ho parlaré amb algú que hi entengui més, no em creuré aquesta tonteria, perquè penso que ja que això no va bé, no? És a dir, aquestes coses són les que jo trobo que fan. Llavors, els crios van passant allà, no? Escrol, 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 i es queden en qualsevol cosa, i els adults, i els adults. Un adult encara li pots dir, ei, parlar-li com de tu, però un crio que ja s'està educant així, en buscar-ho tot en allà, no mirar qui són les fonts, ostres, vull dir,
però
si això ja era crític amb el periodisme estàndard, no? I amb els mitjans normals, que has de tenir un ull aquí, un altre allà, no? I dir, ostres, aviam, aquest de quin pal va, no? Doncs imagina't amb això, és molt complicat, no?
Sí, però també tinc una cosa, amb això de discernir què ens interessa, què no ens interessa, també hi ha hagut persones que s'han equivocat.
Ah, clar.
I per què? Perquè jo també a vegades dono molt i poso el focus en el professor, perquè si un professor, encara que sigui de matemàtiques, escolta'm, jo un any vaig treure unes notes boníssimes de matemàtiques.
Perquè et motivava.
Perquè el profe era una persona molt motivada, molt apassionat de les matemàtiques. T'explicava el que era un zero, que t'enamoraves del zero, com aquell qui diu.
Sí, sí.
Clar, què passa? Que aquelles persones t'hi fan entrar. Si trobes un profe que potser no sap mostrar tant els seus sentiments cap allò que està ensenyant, és quan a vegades doncs allò t'ho agafes de cap d'esquila.
Conclusió, que per molta IA les passions i les emocions i els sentiments van per davant sempre.
Conclusió, que en els professors també se'ls hauria de fer algun examen o mirar si la seva feina la fan ben feta o mal feta.
Tant.
Perquè clar, els professors els posen allà davant d'una aula i apa, feu. Llavors resulta que d'una aula de 35, 32 han suspès. Aquí tenim un problema, perquè no crec que 32 nanos suspenguin aquell examen.
No.
O és que el professor és tan top i exigent que els nanos ja no saben per on sortir, o perquè els nanos no els hi apassiona allò que estan fent. A veure, l'entusiasme sabem que és una cosa que s'encomana. Tu vas
sempre
al camp de futbol i allà la gent de cop i volta s'aixeca.
Sí,
i acabes tu aixecat i dius, què fec jo aquí aixecada?
Si el futbol ni m'agrada, no?
Sí.
Si el futbol ni m'agrada.
Però aquell entusiasme t'hi
porta.
Jo crec que hi ha diferents mirades d'això. Una cosa és el sistema educatiu, que també està com ha estat, té el pressupost que té les pressions polítiques que té, que també hi ha una lluita aquí en aquest sentit. L'altra és els professors que es troben a ràtios inimaginables. Jo no sé quants professors em trobo de baixa per ansietat, tutores que no poden assumir el tracte amb l'alumne. Per tant, tu li estàs demanant a un professor que no un dia o dos, sinó que cada dia estiguis motivat a una feina on també tens nanos que estan amb una sensació, i parlo de l'adolescència, de per què jo estic aquí. Quan veus els teus pares que per molt que hagin estudiat no tenen feina, o el meu germà gran que per molt que tingui una carrera no pot pagar-se un pis o no pot tenir oportunitats de viure, hi ha una desesperança, perquè ho veig cada dia com a educador, de per què jo he d'estar aquí. I no li podem dir al profe que arribi allà i de cop i volta transmeti a 30 i pico, 20 i pico alumnes una alegria que ni ell tampoc sent, perquè cobrant 1.800 o no sé quants euros té, amb totes les pressions que té en aquells claustres i d'allò, i totes les famílies dient que tu has d'educar el meu fill. Uau.
Però jo ho he de fer cada dia.
Clar, per 30 persones,
per moltes més persones.
Clar.
Jo no puc començar el programa dient, ai, mira, avui estic de mal humor, no en raonaré. Jo no puc fer això.
Estaria guai, ho has provat? A veure què passaria.
Mira, de 26 anys que fa que fem les tertúlies, 26 anys,
sí.
I aquí ells dos venen des de fa 26 anys, em sembla que un sol dia vaig dir, avui començo i estic enfadada. No sé què passava, ja no me'n recordo, però aquell dia estava enfadada. I un altre dia vaig acabar plorant, també, que va ser quan el pare de l'Oriol Junqueras va venir aquí a la tertúlia, el seu fill era a la presó, i des de la televisió, que era l'únic que el seu fill podia veure, des d'allà d'Unés, veia el seu pare com l'estava saludant. I aquell dia, els que estàvem a la tertúlia, vam acabar tots.
Perquè això era motiu. Però veus? Era motiu.
Però clar, hi ha...
Era motiu.
Però clar, jo no puc fer això que dius tu.
L'emoció.
I et diré una altra cosa. Ara porto dos dies que porto 6 classes de nens de 7 anys, de segon de primària.
Sí.
O sigui que per aquí han passat 70 nens i nenes. És esgotador, en dos dies n'he tingut més que suficient. Això esgota el més pintat,
sí, sí,
eh?
Sí,
70 nens de 7 anys.
Sí.
Uau, eh?
Sí.
És molt difícil, eh? Vull dir que per mi xapó la feina de mestre.
Sí. Perquè això és brutal.
I aquí no hi ha els pares dient-te coses?
No, pobres.
Ni el director o el director de l'escola.
Jo crec que cada vegada estem més aferrats, més lligats a les noves tecnologies. Això sí, no ens ho treu ningú. No, sí. I això ens fa perdre mentalitat, també.
I tant.
Un petit exemple, no? Com posava això de l'ascensor.
Sí.
Abans no tenies ascensor i ara ho trobes a faltar.
Ui, verges, que no pots.
Sortint de casa en deixant el mòbil i tornem ràpid a buscar-lo. I potser en deixant l'entrepà i no
ja,
li donen importància. Un altre tema, abans els telèfons, bueno, aquí a Manresa eren els 7 i pico, els sabies.
Ah, sí, sí.
En el cas meu,
Ja, també, jo també.
Jo me'l sabia i no... Ara prou feines, més el meu i el de la feina.
Exacte.
Perquè el de la meva dona, el de la meva canalla, si no ho busco, no ho sé.
Jo tampoc.
I això penso que ens passa a la majoria d'humans, eh?
Sí. I això sí que és veritat, que la intel·ligència és... aquella mombra que tenim que li hem d'anar menjant. Jo la botiga vaig passar amb diferents balances, la de pesos, després ja va venir la més suau, aquella amb el millor menjat, i un quilo té mil grams, llavors jo sabia cada cosa què valia, la unça, la mitja unça, la unça i mig, i tot això al cap treballa sempre. Al moment, al cap de mig any, que teníem les balances automàtiques, perdona, ja em costava saber si hagués hagut de tornar enrere a pesar amb grams. Què vol dir? Que a la ment li dones el que li acostumes.
Mm. Anem a parlar amb l'Oriol. Només deixeu-me dir una coseta més amb això de les... entre cometes, noves tecnologies.
Sí.
Els caixers de supermercats, els nois i noies
que
fan de caixers, arriba un moment que sense la màquina no s'haurien tornat
no,
al canvi.
No, gens, ja ho diuen,
no saben,
ja ho diuen, ja t'ho diuen, No sabem pas tornar al canvi si el canvi no ens diu el que tinc de tornar.
A mi m'agradaria d'un petit missatge a favor de l'aprenentatge intergeneracional, no? Perquè al final jo crec que és generacional, que quan una persona som adults mirem els joves com, ai, desperdigat. Jo crec que és algo que ha passat totes les generacions, no? És com el meu avi, que en pau descansi, que deies que aquesta música que escolteu és un xurro, ell venia de la Sardana i tal,
sí,
no?
Home, sí,
però és que segurament els que van començar amb els Beatles, i en aquell moment també, els avis d'aquell moment ho deuríem veure com una desgràcia. Exacte. Perquè ells venien de la sarsuela i venien del clàssic, i quan va aparèixer el clàssic segurament era un desastre pels avis perquè no havien escoltat mai la música abans. Jo crec que sempre hi ha hagut, fa 200 anys potser havien d'aprendre a netejar un cavall, m'ho invento, vull dir, al final, jo crec que cada generació veu lo seu una mica com allò bo, no?
Però dir una cosa, Oriol, nosaltres des d'aquí hem empoderat molt a la gent jove, hem portat a molta gent jove a que vinguin a explicar les seves experiències de vida, i sempre dic el mateix, les entitats, les associacions de veïns, els partits polítics, ja n'hi ha prou d'aquells joves siguin aquells. Això ja ho fan els joves, què vol dir anar a penjar els cartells, anar a portar coses a algun lloc, no, doneu responsabilitat
als
joves, perquè si no tenen responsabilitats no faran mai res, i ho hem d'ensenyar això, i donar pas, aquí ho hem ensenyat i ho hem explicat.
Aquí,
Oriol,
com a educador, estic totalment d'acord.
Impressionada amb aquesta entitat que heu començat. Tots els homes. Què vol dir aquesta entitat?
Exacte.
Bé, bueno, dit així, és complicat a vegades d'explicar, i fins i tot a mi a vegades, especialment en periodisme o a l'hora d'explicar-ho, em fa com una responsabilitat, de dir, des d'on ho expliques, no? Jo començaré una mica des de la meva vivència com a home, a l'hora que tu descobreixes en el seu moment, quan ets adolescent o quan ets una mica més gran, que hi ha alguna cosa dins teu que no t'agrada com és, que hi ha una incapacitat de connectar amb certes emocions, amb certes sensacions, quan t'adones també que veus les dones com es relacionen entre elles, almenys al meu entorn social de quan jo era petit, com es cuidaven, quins temes de conversa parlaven, i me n'adono que jo amb els meus homes, amics homes, només sabíem parlar de coses més superficials, de la feina, coses més econòmiques, i vas posant atenció a tot això, i arriba un moment on també notes enveja de, caram, la meva parella, no sé, en el seu moment, com entre les amigues parlaven, vas desenvolupant com un uau, una idea de gènere, una idea de què em toca a mi sentir, fer i ser com a home, que no m'acaba de quadrar, no? Ja no només a nivell ideològic, polític, amb el nivell de feminisme, violències masclistes, que ja seria la part més pràctica o exterior. Però jo ja a nivell interior ja notava això des de feia molts anys, també venint d'un pare, evidentment, amb ben petites agressions masclistes, amb un pare alcohòlic a casa, venint tot un sistema que et fa qüestionar-te. Què vol dir això de ser home? Llavors, a l'adolescència més o menys ja començava a parlar-ho, però a la joventut vaig començar a participar en cercles d'homes. I de cop i volta deia que quan ens reuníem uns quants homes amb una intenció de, mirem-nos als ulls un moment, què ens passa amb això, com ens sentim. I deixant un moment el futbol a part, anem a entendre que per molt que tu no siguis exitós laboralment o no tinguis un físic concret o no siguis un líder, què passa si no ho ets? On està el teu poder? On està el meu poder com a home? Em començava a qüestionar tot això i amb l'embat dels últims 30 anys, evidentment, que els moviments feministes també han posat en qüestió la condició femenina, la condició masculina, quina diferència hi ha entre aquestes dues. D'aquí, al començar a participar en cercles d'homes a Barcelona, especialment com al taller o els Entre Homes, també, que és una altra entitat que fan molta d'aquesta feina, vaig començar a formar-me també com a facilitador, m'estic formant com a terapeuta, i va arribar un moment on juntament amb altres homes vam dir: ei, Catalunya Central no hi ha espais no mixtes on puguem unir-nos homes i preguntar-nos: com estem? Com estem en el moment que estem vivint? No només amb què ens interpel·len dels moviments feministes i allò que ens estan dient, ei, homes, poseu-vos les piles en un espai, com ens sentim amb això, què podem fer? I a partir d'aquí, doncs, proposem una manera de trobar-nos. Llavors, en aquell moment vam dir, bueno, doncs, o ens apuntem a altres entitats que ja fan aquesta feina, des de la teràpia, des de la facilitació, des d'uns ambients més lúdics, o fem la nostra pròpia entitat aquí al Bages o Catalunya Central, no per fer competència, sinó per una mica mirar una part més local, no? Per tenir també una mica una diferenciació, però lluita conjuntament. I a partir d'aquí ens va sortir el nom de Tots els Homes, amb una clara intenció de dir: no és que hi hagin uns homes que siguin més o menys masclistes que altres perquè hagin comès unes agressions més o menys clares o no. Crec que tots els homes, qui s'identifiqui com a home almenys, estem dintre d'un sac on més o menys podem causar més o menys violències o no, podem sentir-nos més o menys propers a feminisme o no, però ens agradaria que tota la persona que s'identifiqui com a home pugui dir: anem a treballar amb això, a veure què ens passa, si sentim que ens beneficia a nosaltres primer, per la nostra salut. Perquè ho deixaré molt clar, fa un mes i mig hi havia un article al periòdico que deia que el 70% d'homes que arriben als 80 anys estan sols, absolutament sols, no tenen xarxa, no tenen xarxa de suport entre homes, amistats profundes on tu parlar i explicar: ei, com em sento, què em passa, què necessito. En canvi, la gran majoria de dones que arriben a una vida, doncs, de 70, 80 anys, tenen la seva colla de senyores que les veus allà xerrant i parlant, no? Això seria una categorització una mica senzilla, però si te n'adones i mires als bars a les vespres, estan... qui hi ha normalment fent una cervesa sol? Homes. Rarament veuràs dones.
Més et diré, veuràs un grup de dones que estaran parlant i els homes estaran o jugant a cartes o al dòmino, i en canvi les dones o estaran només parlant o estaran parlant i fent mitja a la vegada.
Hi ha una cosa de dona, ja no sé si és per construcció de gènere, ja no sé si és per implicació patriarcal, ja no sabem, no havia entrat tampoc en temes més polítics, històrics, que aquí ens perdem. Quan volem racionalitzar-ho tot, a vegades és complicat. Jo em baso en la meva observació i el meu entorn, en el que a mi sento que m'ha fet mal i ens fa mal als homes del meu voltant, que quan tu rasques una mica et diuen: ja, a mi això també em passa. Però t'ho diuen així de costadet, que no se senti gaire, que no surti gaire d'aquí. I aquí vam començar tots els homes a dir: anem a trobar-nos amb propostes de trobada lúdiques, també amb pares, amb projectes també a escoles, amb projectes també a empreses, a veure què podem fer tots els homes que vulguem formar part d'això, ja no per sumar en un món més igualitari cap a l'exterior, per veure quines violències també moltes d'elles exercim com a homes, que també, sinó ja per nosaltres, per la nostra pròpia felicitat.
Entrem ara en debat, però a mi m'agrada perquè aquí també moltes vegades hem dit que el comportament femení i masculí és diferent, però que no és per culpa o amb motiu de la genètica, sinó perquè la societat aboca que els homes es comportin d'una manera i les dones d'una altra, i és així.
La construcció dels rols de gènere.
Exacte, exactament.
És històric en el sentit ja que, vull dir, de molts segles i molts anys.
Sí, 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 sí.
I aquest constructor de gènere penalitza, us penalitza en l'emocional, perquè sempre s'us ha posat la barra de medir en el tema d'èxit professional, èxit, no? És la vara de medir. Les dones crec que són més capaces de discernir un altre tipus de felicitat. No sabem ben bé per què, en general.
Èxit sempre... cap a les dones.
Sí, sí, és un alt, pot ser una cosa més, no? Èxit amb les dones, perquè si no, oh, que frustre, no?
Quan... Bueno, mirant la diferenciació, oh, sí, l'home sí, que va amb moltes dones és un Don Juan.
Clar,
la
les paraules
que va amb molts
tot...
homes, ja sabem.
De paraules podies arribar...
Sí, exacte.
Ah, abans, sí, sí, el collonut, el conyazo, ja, és a dir, la construcció sempre ha sigut molt perversa cap... Però aquest fet de que com a home, no només perquè el feminisme em posa un mirall, no, sinó com sentir-me més bé jo, que al final si et sents més bé tu també estaràs més bé amb els altres, perquè és de lògica pura, no? Si un està bé, està bé amb els altres. Però, i és una, això se n'hi diu, sí, sí, diguem tu, la nova construcció, no?, de les noves masculinitats, que jo crec que el que s'explica a les escoles ara sobre les violències, sobre el gènere en els nois, no els hi fa massa efecte, i a lo millor des de des d'una altra òptica, no? Des del tu mateix, com et fas per sentir bé i com pots estar bé amb el món, i si estàs bé amb el món estaràs bé amb els altres homes i t'hi podràs relacionar normal, parlant de sentiments i emocions, i estàs bé amb les dones, el mateix. És a dir, que potser és un tema a treballar ara, que, no?, que es diu així, les noves masculinitats, dir, ostres, ni que nosaltres com a dones també suposo que hem de fer un exercici de dir, escolta, veniu, veniu, no?, amb aquestes noves maneres de, no?, d'enfocar.
Per exemple, abans...
Però em sembla, acabo fina, em sembla important aquesta part de dir, escolta, independentment de com ens relacionem amb el món, amb les dones, com estem nosaltres mateixos davant de tot i com hem de ser per estar bé nosaltres, no? Sí. I treure'ns una mica totes aquestes càrregues que portem a sobre, no? Que nosaltres també ho hem hagut de fer, és a dir, no? A nosaltres ens valorava per la cura. Havies arribat a sentir una filla que no podia cuidar el pare o la mare, la portava a la residència i era un drama, perquè era una mala mare, una mala filla, ai, una mala filla, no? Ens hem, amb sobre les cures, nosaltres, la càrrega que hem tingut sobre els fills, sobre... i també ens les hem de treure, no? Hem volgut dir, hòstia, volem treballar, volem sortir, volem fer altres coses, que no tot serà la cura, no tot serà, no? Sí, i per això hem demanat societats que ens ajudin a curar els altres, amb lleis com la dependència, no? Amb lleis que donguin autonomia, amb serveis que donguin autonomia, sí, perquè si no també estàvem abocades un model, i entre tots jo crec, ojalà, i aquí acabo, construïssim un món nou, no?, sota una mirada nova, on tots i totes estéssim bé, no?
Josefina.
Però... Sí, però jo el que si algun pòsit et dona la vida és el fer-te gran i el tenir el cap una mica clar. Això és el pòsit, i li has d'agrair a la naturalesa, i li has d'agrair, cadascú amb la seva convicció que tingui, de que doncs arribis a una certa edat i tinguis el cap clar, perquè llavors és quan tu pots fer un recés de tot el que ha passat al teu entorn. A mi, quan una dona m'ha de fer entendre que jo sóc una dona i el que valgo no hi trec, per això no seré mai de cap moviment feminista. Aquesta queda clar, això. Per què? Perquè jo com a dona sé el que valgo. A mi no un cop l'any m'han de dir, és que tu vals per això, és que tu a part de rentar plats has de fer això. No. Sempre, sempre, si has tingut un bon entorn a casa i la figura de la dona es va respectar, no t'han d'ensenyar què és a ser una dona. Al noi li ha passat una cosa aquí. El pare treballava tantes hores i tot, i arribava el pare, i sembla, i sobretot tots els que hem sigut dones, havíem de moure la cua, com els... Bueno, papa, que arribarà, que l'aigua, això. Però mai no ens vam sentir servilisme, eh? Mai no ens vam sentir servir. Això que ara ens volen fer veure moltes dones feministes que havíem servit en l'home, que només ens faltava el turbant, no.
Ni bé que sí, eh?
Ni bé que sí. Però perdona, Pilar.
Però, Fina...
Perdona, no.
Però si no t'ho diu,
no, però jo vull dir-te una cosa molt clara. Aviam. Si jo veigués que amb tot el que jo vaig viure ara el jovent és feliç, però no n'és, surten moviments com el que està dient aquest noi, de la soledat dels nois, que es troben en un puesto i si no parlen de tenis, parlen d'això, però no saben de què parlar. Vol dir que és un fracàs de la societat del moment que estem vivint, perquè mai no es havien hagut tantes carreres a la vida, mai no es havien tingut tants títols, però n'hi ha un que la universitat no el dona, que és el de la vida, el d'haver viscut, el teu entorn, com puges... I com ho fas? Avui dia jo no tinc cap perill de que m'encanta que els nois ara ja viviu sols. I entres en un pis d'un noi i està molt més net que en pis de moltes noies. Per exemple, t'ho explicaré molt clar. Tinc una persona a Barcelona doncs, que té molts pisos i els té amb acord amb la universitat. Primer, amb totes les noies els hi diu que no. I en canvi els nois els hi diu que sí. Per què? Entre ells s'entenen molt més quan comparteixen un pis de 4 o 5 persones. Jo, si tu fas estudis d'aquest, fes-lo aquest, que és important. S'entenen el doble de bé. No hi ha barelles. Cadascú sap arreglar el seu tros de nevera i tot. I els pisos, quan marxen, 100 vegades més net de com els deixen les noies. Per tant, el noi ha guanyat molt amb això. Perquè tu, un noi, avui dia pot viure sol perfectament i vas a casa seva i té el llit fet i la cosa que... Sí, el veus a comprar amb la cistella, el veus a planxar... Jo tinc un veí darrere que és que penso, Josefina, estem bé la roba perquè aquest noi et dona una lliçó de modus, eh? Pam, 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 la cosa més bé cap aquí. Vull dir, tot això està venint. Ara, això que em dius tu demostra que hi ha hagut algun fracàs en aquí, que ens haguem de fer aquest moviment que surt amb molts respectes, com ha sortit el del feminisme, perquè es van haver d'ajuntar per reivindicar moltes coses que elles es havien sentit desvalorades, i ara tu això, jo no sé si ho he entès bé, i no, això és ben bé perquè l'home pugui sortir no només d'aquest entorn que té, que el tatxen, sinó de moltes altres coses, que us pugueu trobar al vespre i pugueu parlar de moltes coses, sense que us avergonyi i us senti el del darrere, ara m'ho invento, com renteu la roba i quin programa poseu. Perquè abans això fer un home ja ho saps tu què. Sí. Volia dir que no tenia virilitat, també, eh?
Sí.
Que parlés d'anar a comprar, que parlés de quin sabó, que parlés tot això, eh? Uh-huh. Eh? O, eh?
Jo, dir, no jo aquí em agradaria, com per contestar una mica el, sí, a les dues opinions, sí, hem de separar la visió d'una experiència concreta, sí, a l'estructura social. Sí?
El que necessita aquest moment
a l'estructura social, a la generalització.
Exacte,
primer, dir, sí, tu entendre que una cosa és la vivència que puguis tenir, sí, tu, jo, qui sigui, sí, sí, amb la meva amiga tal, que això és una vivència.
Sí.
L'altra és quan veus estudis, quan veus la generalització, quan obres la mirada no a la meva pròpia vivència,
sí, sí, sí,
sinó
sí,
el que
sí,
està passant a nivell social, no? I a nivell social no, tu mires estadístiques, mires violències, sí, mires agressions, mires els vidres de vidres on les dones no
sostres
poden accedir, sostres de vidre, perdó, que no, sí, poden accedir a la feina, on, sí, veus les violències que apareixen en tots els àmbits de la societat,
sí,
però això no vol dir que no hi puguin haver-hi dones que no els hagin vist o que no els visquin, és a dir, o mirem aquest tema des d'una part genèrica o si no ens perdem, perquè si cadascú parla de lo seu és molt complicat. Dit això, tu comentaves, no sé com ho has dit, ara m'he perdut una mica
sobre què?
Bueno,
sobre les dones.
No.
Ella
no, jo deia que igual que les dones en el seu moment ens vam haver de prendre unes decisions sobre les nostres vides de manera col·lectiva, no? I acompanyades, sí, 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 d'altres.
I que ara hi haurem de tornar,
per
però és que ara hi hem de tornar, clar, perquè les noies joves és un
el
drama.
El tema està en que aquí, ara avui estem parlant del gènere. Que, i, sí, llavors, no sé si coneixeu les teories de la interseccionalitat, però per mi són molt importants, perquè si no ens perdem. Quan parlem de privilegis i quan parlem d'opressions, podem agafar l'eix del gènere, que és un, però ja des de fa 50 anys que les afroamericanes, feministes, deien
Angela Davis,
no és l'únic. També hi ha el de raça, també hi ha el d'economia, també hi ha el teu físic, també hi ha la teva cultura, també hi ha si tens una incapacitat
sexual
física o no, l'orientació sexual, també hi ha molts altres eixos.
Sí.
Llavors què passa? La dreta o l'extrema dreta o tal s'ha apoderat d'un missatge que, com que té un privilegi també econòmic moltes vegades i en el món que vivim també de tenir doncs, no la necessitat ja no a nivell nacional català sinó d'altres, el gènere no el veu tant, no el veu tant. Una persona que ha tingut altres privilegis de classe o econòmics és possible que no hagi patit o no hagi vist o no hagi percebut altres privilegis o opressions, en aquest cas de gènere. Llavors aquí ja ens perdem una mica. El que nosaltres diem és que ja no només com a resposta dels moviments feministes, sinó és que per la nostra pròpia salut, perquè portem generacions i generacions, que allò que és el mandat de ser home o de ser masculí vol dir estar tancat, estar individual, no connectar amb la intimitat, no connectar amb les meves emocions, no connectar amb tot això, a qui em va tancant és a mi. Jo em vaig perdent a mi mateix per aquesta educació i això acaba fent que al final ho hagi d'extrapolar, ho hagi d'aplicar cap a fora en algun lloc, en forma de ràbia, en forma d'opressió, en forma d'impulsos que no sé fer, en forma d'alcohol, en forma de altres maneres. A qui primer ens fa mal el masclisme és a nosaltres.
Sí.
I per contraposició a les dones o altres entitats en aquest sentit.
Sí.
Que ara mateix en l'actualitat és que hi ha homes que com has dit, no? que saben rentar el pis o... Bueno, això...
Saben viure sols, jo no vull dir rentar el pis.
Faltaria més.
Vull dir viure sols, no!
Però entenem la corresponsabilitat. No. És a dir, és com persones més potser de dretes o tot, diuen és que jo... Soc feminista perquè doncs s'hi posa la rentadora, no? Això...
No, home, clar que no, de cap manera.
No, això passa,
cap
no?
Manera.
Llavors jo crec que aquí, si aprofundim una mica més, i quan parlem de corresponsabilitat i quan parlem que els homes hi ha coses que no ens les sentim nostres, a nivell de cures, com deies tu, perquè jo des que he nascut, en comptes de posar-me una nina que jo havia de cuidar, em posava en un tio que havia de matar. En 3 anys jo ja veia Bola de Drac, que era un tio que per enamorar la persona que volia havia d'assassinar. Vèiem això. Així se'ns ha educat. I no és un fracàs de la generació d'ara. No ho és. Perquè les generacions meus avis està estudiadíssim que si no anaves de putes no eres un home. Era així. Era normal. I podem normalitzar-ho. Però si parlem a la individualitat, la meva àvia es va casar amb el meu avi i el dia que es va casar la van fer fora de la feina. Perquè ja no tenia dret a seguir treballant i a tenir la seva pròpia economia.
No,
i no va poder deixar mai el meu avi perquè era impossible. Sí. Ara, potser hagués tingut un poder econòmic, ella, d'herències, no sé quantos, potser sí que hauria tingut un poder per engegar la merda del meu avi. Potser sí. És aquí on entra un altre eix, no només el de gènere, sinó també l'econòmic,
de els drets.
I drets.
Escolta, no parlarem de les activitats que fan i vull que parlem de les matinals de dissabte i la vida maternitat.
Exacte.
Però també diré una cosa, aquests que veieu Bola de Drac, jo quan era petita, a les nenes no estava ben vist, ni ens regalaven, ni ens deixaven llegir, no estava bé que llegíssim Astèrix i Obèlix i Tintín.
Jo són els que tenia a casa.
I jo què feia?
Jo tinc la col·lecció que
quan anava a casa d'alguna amiga que tenia un germà,
jo també
pispava aquell llibre i m'ho mirava. O sigui que a vegades també s'ha de ser una miqueta anar contracorrent, perquè si no les coses no
hi ha quiten. No hi ha res com que et prohibeixin alguna cosa que vulguis més. Això qualsevol cosa,
va,
Si permets,
sí, digues.
Lo que no entenc jo ara en aquests moments de que aparegui una entitat, els homes, com dius tu, quan fa anys que s'està lluitant per la parietat, no? I totes les entitats, que la majoria d'entitats sempre han estat dirigides, presidides i tot per homes, que ara surti una entitat només d'homes, quan això ja n'ha hagut.
Molt bona pregunta.
En altres aspectes, no?
Superinteressant. Clar, al final, tu quan decideixes com a societat que hi ha una desigualtat de gènere, en aquest cas podria haver-hi d'altres, no? Tu pots tenir diferents accions, diferents maneres d'erradicar aquesta desigualtat, no? Des de la paritat, la igualtat, aquí hi ha un debat molt interessant. Primer, que jo no donaré receptes, ni jo donaré veritats absolutes de res, això és evident, perquè el que ens agrada més a nosaltres no és dir el que s'ha de fer, sinó posar en dubte, és a dir, generar espais de debat i de construcció. Dit això, fa bastants anys que no només des del feminisme, des de les polítiques i les lleis, s'està intentant no només protegir a la dona amb espais d'empoderament, espais o mixtes de dones, lleis, campanyes, etc, etc, per allò anomenat empoderament femení. A partir d'aquí, la gran majoria d'homes, homes, ens hem vist més o menys interpel·lats amb tot això. Però hi ha arribat un moment on nosaltres ens preguntem, i què fem nosaltres amb això? Des de la part més política i més ideològica és reduir privilegis, cedir privilegis.
Què representa, que us heu sentit? Aquest moviment també és perquè
el
hi ha una part
6%,
que deu sentir sola en la societat.
És que només el 6% de CEOs d'Espanya són dones. Si el 94% de directors d'empreses som homes, vol dir que tenim, vol dir que tenim un poder immens encara en la societat. Fins i tot en institucions que són de dones, qui encara les manen som els homes.
Sí.
En la sanitat, ho estem veient, que totes les, fins i tot tot allò que té a veure amb la dona, com de la ginecologia, tot allò, fins i tot també ho manen els homes, i només cal veure la diferència d'estudis en sanitat o problemes que tenim les dones a nivell de reproductiu, a nivell d'endometriosi, que estan radicalment infraestudiats, en canvi, els temes d'impotència, calvici, estan radicalment ben estudiats. Hi ha una diferència en tots els àmbits socials. Però a partir d'aquí, des d'aquesta mirada, és a dir, vale, i amb tot això que està passant, hi ha una gran part dels homes que se sent, i jo m'hi sento també, desorientats. Almenys desorientats. Perquè si faig aquí, sento que no està bé. Si faig el que em sento, sento que tampoc. Hi ha una sensació de on ens col·loquem amb tot això. Llavors la proposta és, anem a fer alguna cosa que sigui entre nosaltres, perquè primer nosaltres decidim com volem estar-hi, i després picar la porta al feminisme, a les dones, que ja fa temps que estan fent la seva feina, i dir, com ens unim llavors en això, com teixim experiències per intentar que la barrera entre allò femení, allò masculí, comenci a diluir-se, però que no ho farem ara. Si ho fem, ficaran mil generacions.
En principi dones a entendre que en aquestes entitats els hi està donant encara més poders als homes, i aquest 94% pot ser que augmenti, no?
Al contrari, al contrari. Mira, jo la primera vegada que vaig anar a un grup d'homes, en aquest cas d'una entitat que es diu El Taller, Masculinitats Diverses, que està a Barcelona, o els Entre Homes, que no hi he anat directament, perquè la nostra entitat d'ara és nova de fa 4 mesos, però a Catalunya ja n'hi ha moltes, que fa molts anys, que fa molta feina, i parlo de 15 anys o 20 fins i tot, eh?
Sí.
Jo quan vaig anar allà, jo vaig anar allà des d'un neguit, què vol dir això d'estar un espai on el fet que no hi hagi cap dona o persona no binària, és a dir, que només hi hagi persones que s'identifiquen com a home, però amb una intenció clara de curiositat i d'obrir-nos. Allà, de cop i volta, veia que hi havia un permís per mostrar una vulnerabilitat, per jo poder tocar un amic meu sense que em digui que jo no sóc gay, sense que tingui a veure el contacte amb l'orientació, començar a desfer aquestes maneres que tenim de relacionar entre nosaltres, jo poder mirar un home als ulls tranquil·lament i dir ara mateix mirant-te tinc por, o em sento així, o aquí em sento vulnerable. Això, tu has dit, això ho fem per tenir més poder. D'una manera sí i d'altra no. Per mi, tenir més poder és emocional i d'autoestima. Això sí. Perquè l'empoderament, en el feminisme, entenc que ha estat d'agafar poder real a les institucions, econòmic, empresarial, etc., que el sempre ha estat més típic d'homes. L'empoderament que hem d'agafar els homes, jo crec que és el tornar a connectar amb les nostres emocions i vulnerabilitats.
Jo crec que posarem un exemple, i si em permets, i crec que el posaré bé, per entrar en el tema abans de les xerrades que es faran de les matinals del vida maternitat. Vaja, que deies tu de les dones, quan una dona ha tingut una criatura, és molt normal que anem a l'hospital o anem a casa a veure la criatura i que a la mare li preguntem, i què? I tu com estàs? I com et sents? I com et trobes? A l'home no se li pregunta mai. És veritat o no? Tu vas a una casa i hi ha un matrimoni, un home i una dona, amb la criatura, i tu a la dona li preguntes què fas, com estàs, com et trobes? Fins i tot portes un regal o un ram de flors per la mare. Ah, no, l'home ningú li pregunta, perdona, i tu com estàs? I tu com et sents?
Sí,
entre d'altres coses, és veritat, però l'home s'ha trobat també amb que tot el seu món s'ha trasbalsat i tot ha canviat, i ningú li pregunta a aquell home com se sent, com està, com es troba.
Jo crec que hi ha un atzucat entre el que se'ns està demanant de la corresponsabilitat, de la consciència, en aquest cas com a pares, de ser una paternitat activa, d'estar presents, no només en quan té un nen de 15 anys de portar-lo a jugar a futbol.
Que això seria el del vida maternitat?
Ara t'ho explico.
Explica-ho. Jo crec que... Es queden només 10 minuts, hem de parlar d'aquestes dues coses.
Doncs en aquest procés dels homes, dir, vale, com connecto jo amb les cures, com connecto jo amb la paternitat, en aquest cas en relacions heterosexuals. Ja no entro, evidentment, si som dos homes o si són dues dones o monoparentals. Sí, sí. Això és una altra història, no? Però en relacions heterosexuals, on un home i una dona volen experimentar la paternitat o maternitat, aquí hi ha aquesta diferència. Els moviments feministes, la consciència de gènere, ens està començant a dir, ei, homes, que aquí hi ha algú que ens està escapant. Però per altra banda, també hi ha moments on, quan ho intentem, podem tenir l'error d'estar ocupant un espai que tampoc és el nostre. En aquest cas, una dona que acaba de parir, evidentment, el que viviu vosaltres és que en aquest moment els homes ens hem de posar en un segon pla i hem de saber cedir aquest espai, seguir el protagonisme i que estigui bé mentre jo faig la meva feina veient què em passa a mi, però no dient-li mireu-me a mi, mireu-me,
no,
perquè potser en aquell moment
pregunta. I avui en dia no passa, però fa 15 o 20 anys que un pare canviés bolquers
estava fins
era el més estrany que aixeca el xicot. I perquè, escolta, escolta, jo que tinc necessitat el fer-te gran, que necessites més el lavabo, perquè jo sempre trobo xicots que canvien els bolquers.
Va, explica el vida maternitat. Explica què és el vida maternitat.
Nosaltres, des de tots els homes, aquest projecte que fa mig any, que més o menys estem impulsant, juntament amb el Xavi Moya, que està a Mallorca, i amb altres facilitadors, perquè jo no estic sol, jo sí que vaig tenir potser la primera idea, però justament amb el Xavi Garcia, que és un coach que treballa amb un equip Manresa, amb el Nacho Tarrés, amb el Pau Sala, que és sexòleg, amb altres estem impulsant aquestes propostes. Aquí hi ha diverses línies. Una és la coeducació, la idea de poder generar aquests espais a instituts, sí. Poder parlar amb els nois, amb l'adolescència, poder acollir aquest despertar sexual, com ens està sentint també com a homes, generar aquests espais no mixtes i també d'homes, i també tallers i formacions a escoles. L'altre és els espais pròpiament dits d'homes no mixtes. A partir d'aquí n'hi ha dues maneres de treballar-los. Un és enfocats en la paternitat, que és el que hem començat a l'espai Vida Maternitat, sí. Que de fet vam començar ahir. Ahir va ser la primera sessió.
Com anar?
I va ser preciós. Jo va haver-hi un moment molt bonic, no explicaré evidentment re íntim del que va passar allà, però el que sí que vam coincidir, igual que els altres anys que jo també he participat com a client en aquests espais, que tots els homes que van venir deien: uau, és que no tinc lloc on poder parlar d'això amb homes de manera calmada i poder-me jo mostrar vulnerable, poder mostrar una part de mi molt íntima, i això que fa que recaigui tota aquesta responsabilitat en la meva parella, mentre la meva parella té un munt d'amigues a on canalitzar tot això. En canvi, jo només ho puc parlar amb ella. En canvi, aquí és la primera vegada que trobo un lloc on també ho puc parlar amb altres pares i anem teixint.
I això doncs, no es dedueix amb tot, amb la falta de comunicació que hi ha avui dia, que la gent no enraona, que la gent es troba amb una mica al costat assentats, ja hi ha home o dones i cac, i amb tot un dinar no es diuen res. Si algun avantatge té anar sol amb els puestos és que observes tant, és que observes tant. Jo veig dos nois assentats en una taula i noies també, que pim.
Sí, però
Pilar, raó, tu saps que s'enraona poc.
Sí,
Pilar,
però
també és el
per
tema,
exemple, hi ha una cosa que també penso que deu passar, sí. I és que, no sé, entre dones és fàcil de dir: ai, mira, ahir la nena per primera vegada va dir papa.
Sí, això tens raó, exacte, això ja t'entenc.
I les dones: ai, quina gràcia,
sí, això també.
Si es reuneix un home amb un altre home i li diu: ahir la nena va dir per primer cop papa, l'altre:
però vull dir, se'n cuiden molt els xicots de la castanalla.
Jo crec que ara,
sí,
jo
aquesta falta de sensibilitat.
Jo que vull dir és que ara no hi ha una falta de comunicació, jo crec que hi ha un excés de comunicació i d'informació, però jo que intento estar en ambients...
Però jo parlo de parlar, de tocar. És com això. Què t'ha anat avui el dinar?
Això es fa, i els adolescents d'ara o la gent jove d'ara ho fa molt més que abans. Pensa que els joves d'ara s'han educat que a l'hora d'entrar a la classe a primària hi havien de clicar una cara amb una... somrient o trista, dient ja com se sentien. L'educació emocional que té la gent d'ara de 20 o 25 anys ens dona quatre patades.
I com és que les estadístiques ens han portat els antidepressius que prenen la canalla de 12 a 15
això
anys?
Això segurament és molt extens, perquè al final una cosa és veure una generació, i ens estem anant del tema, però aprofito un momentet, que també ve d'una pandèmia que per mi no ha estat reparada, no s'ha demanat perdó des del meu punt de vista als adolescents i joves, que se'ls va matxacar, que se'ls va criminalitzar com a matallaies, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo recordo una frase i una portada, un diari, que apareixien tres nois asseguts en un banc amb una cervesa: mira, s'estan saltant els no sé quantos, aquests delinqüents, i a tota una generació de joves doncs que han hagut de viure amb com han viscut, no?
I sense però, sociabilitzar quan et tocava amb les hormones a tope, tancada a casa.
I a més també en un moment on el futur és incert. Tu veus també que ells han vist que germans grans, torno, que per molt que hagi s'han preparat, no han tingut oportunitats. És molt fàcil quan persones que han tingut oportunitats, que han pogut comprar-se un pis sense esforçar gaire en comparació amb altres, que han tingut un estatus i un nivell, dir-li a generacions que senten que no ho tindran: com és que estem en depressions? I ja no entrem en farmacèutiques i altres imposicions.
Sí. Oriol, que queden 3 minuts. Matinals de dissabte, des del mes de gener al mes de juny.
Una cosa és el grup de pares que vam començar ahir, que...
tema maternitat.
El Vida Maternitat, que està allà a la plaça Bages, que l'Eli i la Marta que ho porten, doncs ens van obrir les portes i ens van cedir aquest espai per poder-ho fer. No? Això va ser
això
molt bonic.
Això és el carrer Doctor Esteve 19.
Sí.
Exacte, i allà cada dimarts de 4 a 6 de manera quincenal ens anirem trobant doncs, tot de grups d'homes. Jo, com a facilitador del grup, aniré acompanyant-los en que no entrem en debats massa mentals i massa racionals, perquè si no, una cosa ens identifica l'home és d'aquesta racionalització, no?, de voler posar massa ment a tot. Llavors intento que anem a una altra part
i posar-hi cor.
Clar, posaré més cor, més emoció, més sentiment, i a partir d'aquí, ahir un participant va haver-hi un moment que va parlar de... és que una cosa em frustra, no? I jo li vaig dir: però un moment, darrere d'aquesta frustració, quina emoció hi pot haver-hi? Es va fer un silenci preciós i ja potser és por. I jo, vale, a què? I de cop i volta es va posar al grup, el va mirar i va dir: uau, reconec que això em fa molta por. Va passar alguna cosa allà que tots ens vam emocionar, se'ns feia raro que un home dient això em fa por. Uau, alguna cosa es va relaxar tant que mira, ara mateix se m'està posant la pell de gallina.
Clar.
I va dir, uau, que fort que estiguem tan poc acostumats a això, que al fer-ho ara, jo m'així encara ara em posi la pell de gallina. Llavors, una cosa és el grup de pares, l'altra és el cicle Trobem-nos,
sí,
que comencem aquest dissabte, que serà un dissabte al mes, ara per ara, que en aquest cas sí que no és un grup on anem experimentant a veure què el grup necessita, sinó seran sis temes concrets, amb sis facilitadors diferents, amb el Xavi García, amb el Pau Sala, amb el Nacho Tarrés, que també és conegut com a músic, però també és facilitador de grups, amb el Santiago Schelle, que es dedicarà més amb els temes de cant, de veu, i amb l'Índigo Fons, que també parlarem de diversitat. Llavors, simplement, un dissabte al mes, treballarem aquest tema, una matinal de dissabte, on, a partir d'experiències més de vivencials, no tant de debat, no serà un lloc de debat, sinó serà d'exercicis corporals per tu relacionar-te. No parlarem d'emocions ni de sentiments, sinó que intentarem proposar experiències per viure-les. I a partir de viure-les, a veure què ens passa amb això.
I hem acabat parlant de sentiments, que és important, sí, per sobre de la intel·ligència artificial. Escolta, Oriol, sí, no? Això, no? D'això es tractava. Oriol, sí. Tots aquells que hi vulguin participar poden entrar a la vostra web, que és totselshomes.com.
A partir d'aquí hi ha uns links tant en el grup de pares com al cicle Trobem-nos, i que encara que hem començat es poden anar afegint, això no hi haurà problema. I bueno, i si hi ha molts més pares que no ho dèiem a l'abast, obriem un segon grup.
Exacte. Bueno, escolta, moltes gràcies per ser avui a la tertúlia,
a vosaltres.
Parlar de sentiments, ens encanta parlar de
la
rotació dels sentiments, homes, dones o qui faci falta, sense sexe ni condició religiosa, molt més ni res més. Laura, Xavier, Josefina, moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. I demà hi tornem, aquí estarem a les tertúlies de Ràdio Manresa i Canal Taronja. Adéu-siau.
Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.